Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És molt probable que hagis escoltat la frase no val la pena reparar-ho, és millor comprar-ne un de nou quan s'ha espatllat un electrodomèstic. Els recanvis per allargar la vida útil d'un aparell són escassos o massa cars per la majoria de productes electrònics. Per això, la Unió Europea ha aprovat una llei que garanteix la reparació d'un objecte almenys durant els 10 anys següents a la compra. Aquest dret a reparació, que va entrar en vigor el dia 1 de març, obliga les empreses a disposar de recanvis per arreglar els seus productes. Parlem de frigorífics, rentadores o qualsevol aparell electrònic com els telèfons mòbils o un televisor. Aparells que han de ser fàcils de desmuntar amb eines habituals per a substituir els components danyats bé a casa o bé per un professional tècnic. L'objectiu que persegueix la Unió Europea és fomentar la sostenibilitat i una economia circular i també acabar amb el que s'anomena l'obsolescència prematura. Cada ciutadà europeu, fixeu-vos amb aquesta dada, genera 16 quilos de residus electrònics a l'any i molts productes electrònics es rebutgen sense consultar la seva possible reparació. També s'ha de reconèixer que hi ha molts impediments a la reparació. Et diuen no hi ha peces per a aquest electrodomèstic, perquè és vell, o el pressupost que plantegen, per moltes vegades diuen que arreglar-lo és pràcticament, amb aquest pressupost, és prohibitiu. Un altre punt és el de l'obsolescència programada. Jo crec que tots hem sofert algun cas d'un producte que s'espatlla poc després de finalitzar el període de garantia. Quina casualitat, veritat? Per cert, que per tal de fomentar la fabricació i compra d'aparells elèctrics de fàcil reparació, el Ministeri de Consum està treballant en l'índex de reparabilitat, una eina numèrica en una escala de 1 a 10 similar a la taula que existeix en l'actualitat per a mesurar l'eficiència energètica d'un electrodomèstic o un habitatge. En concret, aquest indicador calcularà el grau de dificultat a l'hora de reparar un aparell electrònic. Espanya seria el segon país de la Unió Europea a tenir un indicador que certifica la reparabilitat dels electrodomèstics després de França. Estarem tots atents a aquest canvi legislatiu que podria arribar ben aviat. Bona tarda, soc Carlos Osada i ara amb la Mar Puerto repassem d'altres notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Marc, què ens
bona
expliques?
Bona tarda, i comencem encara en la setmana, ja cap a la Setmana Santa, perquè els pastissers preveuen vendre més de 700.000 mones aquesta Pasqua, una xifra molt similar a la de 2022, i descarten pujar preus. Des del gremi esperen igualar les vendes de l'any passat amb pastissos dedicats a Lewandowski, Putellas o Gavi. I passem a successos perquè han desarticulat una organització criminal a Sabadell que retenien dones migrades i les explotava sexualment. La policia ha detingut 5 membres de la banda i ha alliberat 7 víctimes que eren captades al país d'origen, a Colòmbia, amb la promesa d'una feina com a cuinera que incluïa allotjament i menjar. Un cop a Barcelona, però, eren acompanyades fins a un pis a Sabadell, on eren explotades i estaven vigilades. I 5 funcionaris de Brians 2, ferits per un intern, que els ha atacat amb una fulla d'afaitar. L'incident es va produir dissabte i els treballadors van rebre talls i cops pels quals van haver de ser atesos per la mútua. I en salut, cal destacar que el Servei d'Urologia de l'Hospital Joan 23 de Tarragona ha fet la primera implantació de pròtesi de penis a un pacient amb disfunció erèctil severa. Amb aquesta intervenció, el centre hospitalari es consolida com a referent de les comarques tarragonines i abrenques en l'àrea de salut sexual masculina. I acabem explicant que a Collserola es rebaixa la densitat de senglars amb un rècord històric de 965 captures el 2022. El pla de xoc per controlar les poblacions de la zona ha aconseguit passar de 17 a 12 exemplars per quilòmetre quadrat.
Gràcies, Marc. Tot això són notícies d'un dilluns de temps assolellat amb algun ruixat dispers i poc important al Pirineu. Temperatures una mica més baixes que ahir. De cara als pròxims dies ens espera una setmana marcada pel bon temps i temperatures que van cap amunt. I com està la xarxa viària a hores d'ara? T'ho explica el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. En general, parlem de calma en aquesta xarxa viària. Principals carreteres i autopistes catalanes ha baixat moltíssim el volum de trànsit, com a molt, algun tram un pèl més carregat de la Ronda Litoral, aquí a la Barceloneta, en sentit Llobregat, o a Bon Pastó, en sentit Besòs. Aquí s'acumula una mica més de volum de circulació, poca cosa. I és que, en general, com us deia, no té constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació. Per tant, fluïdesa, la xarxa viària, en aquests dies que envolten Barcelona. És tot i fa el servei català de trànsit.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i dos quarts de 3. Us volem explicar ara el suplici que viuen des de fa 7 anys els veïns de la zona de la plaça Bonanova Barcelona amb l'incivisme i la violència d'uns ocupes que s'han fet forts a les finques de la Ruïna i el Cubo. Fins fa poc ningú parlava d'aquestes finques, tot i que els veïns ja havien denunciat en més d'una ocasió a l'Ajuntament l'actitud d'aquests ocupants. Ara, amb l'anunci de que els edificis s'han de desallotjar ben aviat, els ocupes han incrementat les amenaces i també les accions violentes cap als veïns. Fins i tot amb amenaçat en cremar el districte de Sarrià-Sant Gervasi si el desallotjament tira endavant. Iker Mons ha estat aquest matí, ha visitat aquest matí la zona, ha parlat amb veïns que estan, diuen, molt preocupats i alarmats amb la violència ocupa. Bona tarda, Iker.
Bona tarda, Carlos. Alguns fins i tot han estat agredits amb focs artificials o pistoles de balins. La Isabel, una veïna del barri, detalla com aquests ocupes embruten i molesten a la ciutat.
Ja fa molt temps que els tenim i, clar, es treuen gossos, porqueries, escriuen coses obscenes i, clar, ja sap molt de greu que un lloc tan preciós com la Bonanova que estigui això tan malament.
L'edifici va ser residència de l'escriptora Mercè Rodoreda. Ara, l'antic Palauet s'ha convertit en una fortalesa de tanques metàl·liques i runes. Des de fa més de 7 anys, els ocupes estenen pancartes, posen música fins a altes hores de la nit, criden els veïns, els insulten o, fins i tot, els llencen ous o altres objectes. Els veïns estan farts, però estan preocupats. La Dolors ha pogut veure des del seu terrat com els ocupes estan preparats per resistir.
Ells tenen el jardí preparat per cremar, perquè tenen moltes rodes, tenen gasolina i ho tenen tot.
La Montse ho viu amb ràbia, ho veu com una injustícia.
Per empezar, me parece una vergüenza que el ayuntamiento se eche para atrás, que unos niñatos tengan que hacernos amenazas y miedo de que va a arder el barrio. Yo no entiendo por qué he estado 40 años pagando hipotecas.
Javier, un altre veí fart, culpa l'alcaldessa de la situació.
Si hemos votado a una alcaldesa que es la jefa de los ocupas, la que presidía con un megáfono todas las ocupaciones, por lo tanto, pues hay una situación de anarquía que es la que hemos votado y la que tenemos que soportar.
La situació al barri de Sant Gervasi encara és incert. Els veïns pateixen per la seva integritat i la del barri, per les possibles represàlies dels ocupes.
Gràcies, Iker, per més ocupacions i després acaben les coses com acaben, malament. Els últims dies han visitat aquesta zona, la plaça de la Bonanova, i han parlat amb els veïns, alguns dels candidats a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. Són els polítics que habitualment són els més beligerants contra aquest moviment Ocupa, Iker.
Concretament, l'alcaldable de València, Barcelona, Eva Parera, va denunciar la situació davant dels edificis de la Runa i el Cubo. Arran d'aquesta acció de Parera, l'administració municipal va agilitzar els tràmits per desallotjar a aquests ocupes.
Nadie estaba hablando de los ocupas de la Ruina y del Cubo hasta que fuimos nosotros valents a hacer una rueda de prensa y denunciarlo, ¿no? Ahí se activó todo, se pone en marcha el desalojo y así estamos ahora todo el mundo hablando de esto, ¿no? Y el propio concejal de seguridad diciendo que son unos salvajes. Pues si usted sabe que son unos salvajes, perquè no los han echado ya.
L'alcaldable del Partit Popular, Daniel Cirera, ha criticat a Colau precisament per la seva nula gestió.
Això és la conseqüència de tenir una alcaldessa que ha estat ocupa. Portem massa anys a Barcelona que es permeti que es tolera que la gent que incompleix la llei i que ocupa il·legalment habitatges tinguin més drets que els ciutadans que compleixen amb la llei, no?
A més, Cirera ha demanat al govern municipal que actuï ara davant d'aquesta situació crítica.
La Guàrdia Urbana i les Mossos d'Esquadra no estan actuant. No podem tolerar que siguin els ocupes els que manin en aquesta ciutat, els que decideixin què ha de fer la policia i què no. Jo el que li demano a la senyora Colau i al senyor Collboni com a líder del partit que també governa la senyora Colau és que actuï immediatament per restablir la legalitat en aquesta casa.
Des del mateix ajuntament, el tinent de seguretat reconeix que el desallotjament d'aquests ocupes serà una batalla campal.
Gràcies, Iker. Si els veïns de la Bonanova tenen un problemón amb els ocupes, doncs ara et vull presentar el Xavi amb un altre problema i ben gros. Ell és un dels 400 llogaters que haurien estat presumptament estafats per una immobiliària que els hauria cobrat més de 200.000 euros. I en concepte de què? Doncs d'una partida que, segons la llei, hauria de carregar-se el propietari de l'immoble. El Xavi ha explicat la seva història a Rere en Cope Catalunya i Andorra, que ha recollit el Sergi Torra.
Xavi ha pagat a 1.200 euros a la immobiliària Rentaz i considera il·legal aquesta factura. És un afectat que, com la resta, reclama el retorn dels diners a l'agència. Però té raó el Xavi. La llei de la vivenda contempla que els honoraris de la immobiliària són una despesa a càrrec del llogater si la propietat del pis és d'una empresa. Però a la llei hi ha una zona d'ambigüetat i és quan l'inquilí és qui contracta el servei de lloguer. Aquí hi ha agències que poden cobrar aprofitant dos eixos: la ignorància de l'inquilí, sense informar de la normativa, i la seva necessitat d'accedir a una vivenda d'una manera ràpida. Xavier Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, ens ha explicat l'inici i com es va produir la signatura del contracte.
Que ens vam trobar que ens havien estafat. Ja hi havia com clàusules a nivell del contracte que eren abusives. Des d'un principi ja et diuen, bueno, pues si no vols signar, no signis. I com que et posen una mica entre l'espasa i la paret amb la necessitat de tenir un habitatge i les condicions que ells posen, tot i que siguin il·legals.
I arriba la factura de 1.200 euros. La xifra a pagar surt sobre la base del 10% de l'anualitat de la renda més el 21% en de l'impost de l'IVA. A més, Xavier es va trobar un pis amb deficiències, esquerdes, humitat i fins i tot fuites de gas. Quan es reclama, Xavier diu que la immobiliària practica la llei del silenci.
Les coses immobiliàries han estat ignorants. Juguen amb aquesta llei del silenci una mica, no? Com que no et contesten, és molt difícil trobar-los.
En plena negociació per la llei de la vivenda, el sindicat de llogaters reclama un text clar, fàcil, divulgador per tothom i evitant zones d'ambigüetat que, segons el sindicat, poden donar peu a pràctiques que vulnerin l'esperit de la llei.
Saludem ara el senyor Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres. Molt bona tarda, Enric.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, acabem d'escoltar fa un moment a un dels 400 llogaters presumptament estafats per una immobiliària amb uns 200.000 euros. Enric, explica una mica als nostres oïdors un concepte, o quin és el concepte d'aquesta estafa que vàreu denunciar la setmana passada.
Aquesta immobiliària ha estat cobrant sistemàticament honoraris de serveis immobiliaris, de la contractació en el lloguer, quan, en els casos en què l'arrendador és una empresa, com és el cas de la família Montleón Vallès, que són els propietaris dels pisos on viuen tots aquests afectats, la llei diu que és l'arrendador qui ha de pagar aquests honoraris. O sigui, la llei ho diu explícitament quan l'arrendador és una empresa, una persona jurídica, és aquesta empresa qui s'ha de fer càrrec de les despeses de gestió immobiliària i mai el llogater. I, en canvi, en aquest cas, la immobiliària estava sistemàticament cobrant-ho en llogater.
Ja. Una setmana després de que vosaltres denunciéssiu aquest tema, hi ha hagut algun tipus de negociacions, tant amb la propietat, amb la immobiliària, o ningú us ha volgut atendre?
No, sí que han tingut contacte. Nosaltres els vam fer arribar aquesta queixa amb totes les signatures, que a més s'han anat afegint diverses persones, perquè va tenir molt de ressò això quan vam fer la presentació, i per tant noves persones afectades han decidit afegir-se amb aquesta negociació, i sembla que hi ha contactes per poder parlar sobre aquest tema. No voldríem avançar res, perquè encara fins que no hi hagi conclusions més clares, però en qualsevol cas sí que tenim contacte amb aquesta immobiliària.
Ja. Aviam, Enric, els propietaris dels diferents immobles estaven al cas de l'actuació de la immobiliària o no sabien absolutament res?
Costa de saber-ho, però ja. Volem pensar que sí que n'estan al cas, perquè si no, si aquesta empresa no ha pagat els honoraris, és evident que els ha pagat el llogater. A no ser que estiguin cobrant els honoraris a les dues bandes, que llavors encara seria
més
greu, fort, no?
Clar.
Vull dir que sí, sembla, sembla evident que aquesta empresa ha de conèixer aquesta pràctica, perquè si no, si ells són coneixedors de la llei, haurien d'estar pagant ells els honoraris.
Clar. Des de quan es venia produint aquesta estafa, aquesta presumpta estafa, Enric? Com es va destapar això?
Mira, això nosaltres ho vam conèixer perquè hi va haver algunes persones individuals que es van trobar en aquesta situació, van conèixer la informació, perquè també nosaltres fem una feina important de coneixement general de la població, de sensibilització sobre aquest tema i poder explicar els drets bàsics, no?, que tenim. I algunes persones van veure que en aquest cas s'havien complert la llei i que no s'havia respectat aquesta norma, i es van posar en contacte amb el sindicat. I aleshores ens comencem a adonar que hi ha diversos llogaters d'aquesta mateixa propietat amb la mateixa immobiliària que s'han trobat en la mateixa situació. I el que fem és anar nosaltres proactivament a tots els llogaters d'aquesta família Montleón Pagès per informar-los que això estava passant, perquè segurament en el seu cas també els havia passat i no coneixien els seus drets o bé no s'havien atrevit a dir res.
Havien pagat i punt, no? casos com aquest que heu destapat, poden haver-hi d'altres?
És tremendament habitual. Malauradament és molt habitual. Nosaltres cada setmana ens trobem casos com aquests al sindicat i també arran d'aquest cas n'hem rebut encara molts més, no? Perquè també ha servit, a banda pel cas concret de rentes i d'aquesta família, perquè moltes altres persones coneguin que no han de pagar els honoraris si l'arrendador és una empresa i, per tant, més gent s'ha posat en contacte amb nosaltres. També és important destacar que, clar, aquesta vulneració de drets es dona en un moment de molta indefensió, que és quan estàs buscant pis, quan estàs entrant a un pis, no? I, per tant, clar, et diuen o accedeixes a pagar això encara que no et toqui...
O perds el pis.
O no et donem el pis.
Clar.
I, clar, com que, a més, justament es vol provocar aquesta sensació de escassetat d'oferta, de que és molt difícil trobar pis, de que, com un càsting, no? Això provoca encara més que la gent accepti condicions abusives, fins i tot quan saben que la llei els hauria de protegir. Perquè jo crec que és especialment greu, que és que estem parlant d'empreses que són professionals del sector. És a dir, que és la seva responsabilitat professional i deontològica assessorar en la normativa sobre la matèria. Per tant, és especialment greu que et cobrin un servei...
Que no te'l poden cobrar.
Exacte, que no te'l poden cobrar i que ells coneixen perfectament que és així, la norma.
Clar, Enric, vosaltres també crec que heu demanat en més d'una ocasió que es revisi això del concepte d'honoraris de la immobiliària, perquè aquest concepte què contempla exactament?
Exacte, més enllà de que en aquest cas, com que és una empresa, és il·legal el cobrament, nosaltres creiem que sempre és absolutament abusiu que et cobrin això. És a dir, com pot ser que els llogaters haguem de pagar per la representació dels interessos de l'altra part, perquè al final la immobiliària representa els interessos de l'arrendador, no és un intermediari neutral, ens trobem sempre. És a dir, estem pagant el servei d'uns professionals que tenen permissió pujar-nos al lloguer i que, a més, en aquest cas de rentes, hi havia una desatenció molt important cap als llogaters, que els era molt difícil posar-se en contacte, no responien a les necessitats de reparacions o de manteniment adequat.
Ens queda molt poquet temps. De mitjana, aquest concepte d'honoraris de l'immobiliària, aquí a Barcelona o a la ciutat de Barcelona, quin percentatge podria ser aproximadament?
Habitualment és el 10% d'una anualitat, és a dir, una mica més d'un mes, i si tenim en compte que el lloguer mitjà a Barcelona són 1.070 i pico euros, doncs és una quantitat important, que arriba, puja dels 1.500 o pot arribar als 2.000, més la fiança, més la garantia addicional, és a dir, se suma aquesta despesa importantíssima que s'ha de fer quan s'entra un pit de lloguer.
Molt bé, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. Hi ha més preguntes a fer, però és que no hi ha més temps. Agrair-te només que ens hagis atès i aviam si pots resoldre aquest problema d'aquestes 400 famílies, 400 llogaters, i que es prengui alguna decisió sobre aquests horaris de les immobiliàries. Enric, gràcies, molt bona tarda, eh?
Gràcies, bona tarda.
Combatre la pressió estètica que pateixen especialment les dones. Aquest és l'objectiu d'un pla que posa en marxa avui mateix el govern amb una 60ena d'accions per conscienciar el conjunt de la població sobre aquesta problemàtica i també intentar combatre-la. Clara Fernández, quins àmbits d'actuació hi ha previstos?
Bona tarda, Carlos. Es tracta d'un pla sense precedents a escala internacional que estableix accions en àmbits com l'alimentació, la moda, l'audiovisual, l'esport, el món laboral, l'educació i la salut. El pla té per objectiu atacar tant les causes com les conseqüències de la pressió estètica, així com conscienciar la societat sobre l'impacte que té especialment en l'autoestima i la salut de les dones i denunciar i sancionar aquelles pràctiques que la fomenten.
El 60% de les joves de 18 a 24 anys se senten insatisfetes amb el propi cos. I també ho fa entre el 40 i el 50% de les dones de fins a 65 anys. El 47% de les noies de 12 a 16 anys es volen aprimar. I entre els 8 i els 11 anys, un 15% de les nenes ja expressen insatisfacció amb el seu cos. Tot aquest malestar té una causa. Es diu pressió estètica i és un problema estructural al patriarcat.
Així de contundent ha estat avui la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, amb les dades actuals sobre les conseqüències d'aquesta problemàtica, fent especial èmfasi en com afecta això als nostres drets.
Si les nenes, les noies i les dones ens preocupem molt de la nostra imatge, ens ocupem menys de defensar els nostres drets. És a dir, la pressió estètica no només afecta l'autoestima i la salut, sinó que també ens disciplina. El patriarcat estableix que el valor social de les dones és la bellesa. La pressió estètica està molt instal·lada en la nostra vida quotidiana. L'exerceixen els mitjans de comunicació, el cinema, les xarxes socials, el sector de la moda o la publicitat de cossos perfectes, sovint retocats, que creen un imaginari social on hi ha cossos acceptats i altres cossos que estan fora de norma.
El govern obligarà les principals marques de roba a oferir més talles i informar sobre la seva equivalència amb les mides corporals. Ho farà a través del nou codi de consum que s'aprovarà en els pròxims mesos. També contempla acords amb el sector de la publicitat per informar sobre les imatges que hagin estat retocades, fer recomanacions sobre uniformes o una prova pilot per promoure els processos de selecció de personal amb currículum secs, és a dir, sense foto.
I els agents socials i el govern donen un nou impuls a la formació professional. Entre els canvis cal destacar que s'avança la preinscripció i també s'amplia l'oferta, sobretot on hi ha més demanda. En aquest sentit, es potencien amb més places els cicles de sanitat, electricitat i electrònica i comerç i màrqueting, que van ser els més demandats a la passada preinscripció i que també són els que tenen moltes més sortides laborals. Quines altres novetats hi ha en aquest canvi d'estratègia de l'AFP? Mireia Alcocea.
Una de les novetats més rellevants d'aquest acord és l'avançament del procediment de preinscripció per l'alumnat de quart d'ESO. Amb aquesta mesura es vol evitar que al setembre encara hi hagi alumnes pendents d'assignació. El conseller d'Educació, González Cambray, ha explicat de quina manera podran garantir el calendari de preinscripcions.
El que fem és una cosa que és òbvia que hauríem de fer, però que fins ara no passava, que és que hem d'establir un calendari del procés de preinscripció que faci totes les fases dins del procediment abans de començar el curs. Per tal d'ajustar-ho, també posarem reforç administratiu per introduir les matrícules, reforç administratiu per introduir les preinscripcions. Tot això està previst per tal de garantir que aquesta afirmació que fem sigui possible i acabi succeint.
La planificació va alineada amb garantir la continuïtat formativa, amb consolidar departaments didàctics i equips docents i reforçar la col·laboració amb les empreses. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha remarcat l'increment de places que hi haurà i, en conseqüència, també l'increment d'inversió en aquest sector.
Hem incrementat el pressupost destinat amb un 60,8% fins a arribar als 125,4 milions d'euros per garantir les diferents modalitats d'FP ocupacional.
Aquest acord preveu fer més eficient i més eficaç el sistema de formació professional i donar resposta a les necessitats tant dels estudiants com del mercat laboral.
Gràcies, Mireia. Fem ara, com sempre, aquesta hora, una breu aturada per publicitat i després, molta atenció perquè us explicaré una nova iniciativa que va posar en marxa la Unió Europea. Concretament, una normativa segons la qual els consumidors tindran dret a reclamar als fabricants d'electrodomèstics la reparació de fins a 5 o 10 anys dels aparells que hagin comprat. T'ho explico d'aquí dos minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Me han cambiado la reunión. Esta semana voy el jueves.
¿Y qué hago con el cocido?
Bueno, mamá, ropa vieja.
Tu día a día no es fácil, así que intentamos ayudar. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra a partir del 1 de abril para viajar hasta el 31 de agosto. Infórmate en renfe.com.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fes atenció al que està a punt d'aprovar la Unió Europea. Vol posar en marxa una nova normativa segons la qual els consumidors tindran dret a reclamar als fabricants d'electrodomèstics la reparació fins a 5 o 10 anys, depenent del tipus de producte. Un canvi que també dona oxigen al sector de la reparació d'electrodomèstics, que fa temps que ho està passant força, força magre, Yolanda Canales.
Però amb tot, no creuen que aquesta norma sigui la panacea, ni molt menys. Hem parlat amb Joan Gomero, de Reparació d'Electrodomèstics Barcelona, i ens ha explicat que sí que hi ha reparacions que surten a compte, però d'altres, per exemple, en el cas dels electrodomèstics que són de marca blanca, més barats, per tant, sovint és millor comprar-ne un de nou.
Si és una marca de alta gama, obviamente la reparación sí es conveniente. Al ver una marca, no voy a mencionar nombres, pero...
Una marca blanca.
Sí, ¿vale? Pues no es muy conveniente repararla, porque ya solamente la pieza más la mano de obra, pues está, es un 50% del aparato.
Gomero ha explicat que les grans marques continuen subministrant peces funcionals i també accessoris d'electrodomèstics que poden tenir 25 o 30 anys. En el cas de la seva empresa, per exemple, el que més reparen són frigorífics.
Generalmente nosotros lo que más reparamos con muchos años son frigoríficos. Motor... si es muchos años, por ejemplo, los termostatos, generalmente son de ese tipo.
Això sí, Gomero diu que no existeix l'obsolescència programada, que és una data de caducitat del producte que ja vindria fixada de fàbrica.
Però esto no es del todo cierto. Lo que hacen estos componentes es darle una mayor información al momento de hacer, por ejemplo, poder tener mayores prestaciones, pero no necesariamente para que sea programado para una menor vida.
La Comissió Europea marca aquesta norma com una mesura per ajudar al medi ambient. Segons càlculs de Brussel·les, aquests productes que es llencen i que es podrien reparar suposen 35 tones de residus, 30 tones de recursos perduts i 261 milions de tones d'emissions de gas d'efecte hivernacle cada any a la Unió Europea. Tot això que ens estalviaríem o estalviaríem al medi ambient, a més dels diners que perden els consumidors que opten per la substitució en lloc de la reparació, uns 12.000 milions d'euros l'any.
Saludamos ahora al señor Alberto Zapatero, que es el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Electrodomésticos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy bien, vamos a buscar una primera valoración, reacción a esta noticia. ¿Qué le parece esta decisión de la Unión Europea de que los fabricantes reparen los electrodomésticos hasta 10 años después de comprarlos? ¿Qué le parece, como digo, esta medida que ha adoptado la Unión Europea?
Sí, es una iniciativa que la consideramos muy interesante y muy necesaria, porque... yo creo que es necesario remarcar que es una iniciativa que aplica a todos los bienes de consumo bajo la Ley de Garantías del Consumidor actual, no solo a los electrodomésticos. Y en el caso concreto que nos afecta de los electrodomésticos de línea blanca y de pequeño aparato electrodoméstico, que son los que representamos en nuestra asociación, ya existe legislación desde el año 1988. Somos, digamos, a nivel europeo pioneros en este tipo de legislación a través de un real decreto que es el 58 del 88 y que ya obliga a los productores a disponer de redes de servicios de reparación de electrodomésticos.
Alargar el plazo a este periodo hasta 10 años, ¿le parece correcto? Quizá excesivo. ¿Cómo lo valoran?
No, totalmente correcto. De hecho, nuestros asociados incluso van más allá de esos 10 años. De hecho, la legislación española, tanto el Real Decreto 58 del 88 como el Real Decreto Ley 1/2007, que es de ámbito nacional, no indican el número de años. En los cuales debe haber reparación. Lo que indican es el número mínimo de años en los cuales tiene que haber piezas de reparación disponibles. Uh-huh. En consecuencia, desde el año 88, los fabricantes asociados a Amplia España ya crearon redes de reparación muy potentes a nivel nacional y disponen de piezas de repuesto por encima de ese mínimo de los 10 años. Inicialmente eran 7. Luego se trasladó a 10 años, incluso en los reglamentos europeos de ecodiseño de determinadas familias de producto, también se habla de esos 7 o 10 años.
Alargar estos plazos no significa que se produzcan menos electrodomésticos, se fabriquen menos electrodomésticos, ¿no? La producción es la misma, ¿no?
No, realmente no. Vamos a ver, como es un aspecto que está implantado en España desde hace ya muchos años, pues no ha tenido efecto sobre la fabricación y sobre la venta. Sí que es verdad que con esta nueva iniciativa sí se consigue transmitir al consumidor realmente que es mejor la reparación desde un punto de vista medioambiental. Y si se implementa uno de los criterios que incluye el borrador, según el cual dentro del periodo de la garantía, que en España la garantía legal son 3 años, se tiene que ofrecer siempre la reparación antes de la sustitución al consumidor, salvo que la sustitución fuera más cara que la reparación, y si se consigue que el consumidor esté concienciado y esté conforme con esa reparación, pues obviamente se alargará la vida de los productos, de aquellos que bajo el precio de garantía han podido tener algún problema de fábrica, porque no debemos olvidar que cuando un electrodoméstico se compra, si falla, falla al principio, en los primeros meses de funcionamiento. Es un sistema electromecánico o electrónico mecánico que al final si falla es porque ha habido algún problema, pero a partir de los primeros meses normalmente ya no falla.
Nos comentaba usted que España somos pioneros en, por ejemplo, este tipo de medidas en poder reparar estos electrodomésticos. A nivel europeo había una legislación más dispersa y ahora con esta normativa europea se va a unificar, ¿o cómo lo ve?
A nivel europeo es verdad que en el sector de los electrodomésticos y en este Real Decreto, que es el Real Decreto sobre Protección de los Derechos del Consumidor en el Servicio de Reparación de Aparatos de Uso Doméstico, fuimos únicos en el año 88 en implementar esta serie de criterios. Luego, posteriormente, la Directiva de Garantías Europea implementó una serie de criterios equivalentes, que ya fue en el año 2007, y lo importante de esta iniciativa es que se extienda a otros sectores que no sean exclusivamente del electrodoméstico. Claro. Al final, el ámbito de actuación, como hemos comentado al principio, es muy amplio. Afecta a quien se compra una lámpara, a quien se compra un colchón, a quien se compra un mueble, a quien se compra un electrodoméstico. Uh-huh. En definitiva, bienes de consumo duraderos bajo el ámbito de actuación de la Ley de Garantías de Consumo.
No hace muchos meses, ya para finalizar, creo que el sector de ustedes pidió al gobierno un plan Renove. ¿Les han escuchado o no?
Bueno, el plan Renove es algo que habitualmente se pide desde el sector desde hace muchos años.
Mucho tiempo.
Y seguimos considerando que es una iniciativa y que hay realmente base para su petición. Hay mucha gente que opina que esto está en contra o se contrapone un poco al tema del derecho a reparar y a esta iniciativa, pero no tiene nada que ver. Una cosa es que los productos se reparen siempre que se puedan reparar y se pueda alargar su vida útil, y otra cosa es que hay un parque instalado muy importante de productos con 20, 25 años en las viviendas españolas y que pueden estar funcionando todavía, pero que debido al avance tecnológico que se ha producido en los últimos 20 o 25 años, sus consumos son muy superiores a los de los productos que existen en la actualidad. Con lo cual, un plan Renove muy bien direccionado a aquellos productos de alta eficiencia energética, de las máximas clasificaciones energéticas, productos de clase A y B, sí que digamos que sería interesante y conveniente también para el medio ambiente.
Don Alberto Zapatero, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Electrodomésticos, gracias por estar este mediodía aquí en la cadena COPE Cataluña y Andorra. Buenas tardes y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.
I ara ens traslladem fins Can 70. I sí, s'ha batejat el primer habitatge cooperatiu sènior de Barcelona ubicat al barri de Sarrià i que també és el primer projecte d'aquest tipus construït en sòl públic a Espanya. La Mar Puerto ha pogut parlar aquest matí amb un jubilat impulsor d'aquest projecte que t'explica ara mateix.
Sí, l'edifici tindrà 26 habitatges, espais compartits i decorats, i es començarà a construir d'aquí a un any adreçat a majors de 55 anys. Nosaltres hem volgut parlar amb la membre impulsora de Can 70, Maria Rosa, I així és com ens explicava per què es va animar.
Un dia, mirant la televisió, vaig veure un xicot de la meva edat que està en un altre projecte, Sant Feliu de Guíxols, i ho explicava. Llavors vaig escriure un correu a Sostre Cívic demanant informació. A mi m'interessava més Barcelona, perquè hi tinc família, perquè tinc els nets i de més, i em van donar el contacte de Can 70, vaig escriure, vam fer les trobades, les entrevistes, les converses, i fins aquí.
Una decisió, la de la Maria Rosa, que comparteix també amb moltes altres dones, sobretot amb l'objectiu de viure una vellesa activa, combatre la soledat no desitjada i no ser una càrrega per als familiars.
La qüestió és viure una vellesa activa, empoderada, en un espai sostenible. Llavors també l'hem organitzat de manera que tindrem tots espais privatius i hi haurà espais comuns que compartirem entre tots. Volem combatre aquesta soledat no desitjada i també hi ha una altra qüestió que compartim totes, absolutament totes, és no ser una càrrega per a les famílies. Qui més qui menys ha hagut de cuidar gent gran la veritat és que és una cosa complicada i no ho volem per les nostres filles.
A més, la immensa majoria són dones i ara, de fet, estan buscant homes perquè també necessiten a gent amb unes condicions en particular pel que fa a l'edat.
No és un caprici que... Ara som una bona colla que tenim 70 i algun any més. Llavors, el que sí que és important és diversificar les edats, perquè si no ens trobarem totes, ens podem trobar totes amb problemes de salut al mateix temps. Tant entre gent de 55 anys, perquè els que som més grans anirem envellint, anirem marxant, i ells aniran ocupant el nostre lloc i entrarà gent jove perquè sigui edats diversificada.
I és que, com ells diuen, amb el cohabitatge hi haurà malalties que no les podran evitar, però les malalties derivades de la soledat, sí.
Migdia, recta final, amb l'abans dels Esports Cope, que, com sempre, ens explicarà el Joan Ballori. Joan, benvingut, bona tarda i bona setmana, eh?
Igualment, Carlos, què tal?
Suposo que, després de la part del parèntesi de la Lliga, torna l'activitat a Can Barça, perquè ja preparem una nova jornada de Lliga, no? Que està
sí.
Aquí mateix,
el diumenge. Actualitat esportiva i institucional, també, perquè sembla que les explicacions de la porta pel cas Negreira, com a mínim cap al soci, arribaran, segons ha avançat el diari Esport, en format de carta. La roda de premsa arribaria en principi després de Setmana Santa. Estem encara pendents de la jornada de partits internacionals. Avui, pel que fa als jugadors del Barça, juguen Lewandowski en Polònia i Koundé en França. Esperem que no hi hagin més víctimes al virus FIFA, perquè recordem que Christensen es va lesionar jugant amb Dinamarca. Demà juga la selecció espanyola contra Escòcia a Glasgow. Avui parlarem al programa de Joselu, del davanter de l'Espanyol, que l'altre dia va ser sortir al camp i en 5 minuts va fer 2 gols.
33 anys. I alguna cosa més?
33 anys fa... Avui, sí, el felicitem. També parlarem de motor, i d'aquest accidentat Gran Premi de Motociclisme de Portugal, amb Marc Márquez al centre de la polèmica. Va caure, es va emportar per davant el portuguès Oliveira. A més, s'ha fet mal a un dit i serà baixa pel proper Gran Premi, que és a l'Argentina.
Molt bé, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan Ballori, que vagi bé.
Gràcies.
Montse Rodríguez, què tal?
Molt bé.
La Linterna, 7 en punt de la tarda. Parlaràs també tu, com jo i com ha fet el Club dels Electrodomèstics, i amb una afectada amb això de la... que se't moren tots els electrodomèstics de cop, no?
Sí, sí, ja passa que quan se't trenca un electrodomèstic, sempre que et passa que al cap dels dies un altre. Doncs atenció, perquè aquesta dona, la Maria Jesús, se li espatllaven a la seva domèstica 2x3 i què deia? Doncs decidia comprar de nous perquè arreglar-ho li sortia més car. Però, com bé dèieu al llarg de la programació, la Unió Europea vol que els electrodomèstics ara puguin tenir una garantia de fins a 10 anys.
Molt bé. Els llogaters, els pisos, ho abordaràs amb un advocat després de la polèmica que hi ha amb aquest grup de 400 persones afectades per una presumpta estafa.
Així és, parlarem amb una advocada, Judit Valero, per saber exactament què s'han de fer en casos similars. I també, ràpidament, parlarem amb metges de Catalunya perquè cobraran atenció un plus si tenen més pacients dels que els hi toca. Salut i els sindicats han arribat
a
un acord.
Tot això a les 7 de la tarda. Ara continua migdia Cope, Pilar García Muñiz i Àngel Correas et segueixen explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.